Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, esteu bé? Espero que sí, i amb moltes ganes de sentir Parlem d'Òpera de Ràdio Sabadell. Nosaltres ho estem de bé i tenim moltes ganes també d'explicar-vos coses que passaran aviat, sobretot. El mes de febrer va avançant i ja ens hem plantat a la segona setmana amb un temps força primaveral. Sembla que el fred no vol venir aquest any després de la tempesta Glòria. Doncs bé, com que la temperatura és agradable, encara ens sentim més inspirats i hem volgut avui portar-vos coses molt boniques d'escoltar, de veritat. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música.
Vediamo,
Quina música tan bonica, eh? I tan popular també. Poca presentació necessita, oi que sí? Això era just al començament de la Traviata de Verdi, la primera escena, de l'Invito trascorso già l'ora, seguit per l'arxifamós brindis Liviamo nel lieti calici. I sentia Emiliana Cotruvas com a Violeta, Plácido Domingo com a Alfredo, Walter Gulino com a Gastone, Bruno Grella com a Bro Dufol, Stefania Malagú com a Flora Verbois, i el cor i l'orquestra de la Bayerische Staatsoper de Múnich, dirigits per Carlos Kleber. La famosa escena en què l'enamorat Alfredo Germont pronuncia el brindis en plena festa per complaure Violeta Valéry, l'objecte del seu amor. Ella és una cortesana, una mantinguda de vida disbauxada. Ell, un jove provincià de bona família que fa un temps que és a París i vés a saber per quina raó, s'ha enamorat de lluny d'aquesta dona que es mou en uns ambients de l'alta societat. Alfredo finalment aconsegueix ser introduït a casa de Violeta, que el rep afectuosament, i ell li acaba per declarar el seu amor. Ella queda sobtada. Sempre, en el fons, sota la capa de mundanitat que porta a sobre, ha volgut ser estimada. És el seu secret anhel. Potser serà ell? És un instant de dubte en el que juga amb aquesta idea atractiva, però de seguida fa fugir aquests pensaments del seu cap. Ella no està feta per l'amor, diu. Ell el que vol és continuar amb aquesta vida de luxe i amants, que malgrat tot és una vida buida i, a més, està molt, molt alta. Després sentirem aquesta famosa ària, esplèndida ària. I bé, avui començarem el nostre programa parlant de la Traviata, perquè aquesta òpera de Verdi és la que d'aquí a pocs dies, el dimecres 19 de febrer, pujarà a l'escenari de la Faràndula a Sabadell com a segon títol de la temporada 2019-2020 dels Amics de l'Òpera de Sabadell, la 37a, ja. Després de les tres funcions de rigor a la nostra ciutat, sortirà de gira per Catalunya, en el cicle Òpera Catalunya, que serà el 32è. Els anys passen, oi que sí? Doncs és cert que han fet la Traviata un munt de vegades, però continua sent probablement el títol més apreciat pel nostre públic, que sempre omple el teatre. A tall d'informació us diré que Sabadell l'han fet en 7 ocasions. Aquesta serà la 8a. Va ser els anys 1983, 1988, 1991, 1996, 2001, 2008 i la darrera, el 2013, de la qual ens en varen fer el degut ressò en aquest programa. Sabeu que La Traviata és una òpera en 3 actes i que fou estrenada a Venècia en el Teatro La Fenice el dia 6 de març de 1853 amb un gran fracàs. Ja n'hem parlat en ocasions d'aquest fracàs, al qual se li atribueixen diverses motivacions, que si la soprano, malgrat els seus 38 anys, era massa gran pel paper i que tenia sobrepès, o més aviat perquè el públic es va veure retratat en aquella pintura d'una societat hipòcrita. I això que quan es va estrenar, la censura la va fer situar com 100 anys abans de l'època en què passava, que era contemporània. Imagineu-vos si arriben a veure els cantants vestits com ells. Verdi va esperar pacientment i al cap d'un any també a Venècia, però en un altre teatre, La Traviata va començar el seu camí triomfal, que no ha decaigut fins ara. El llibret és de Francesco Maria Piave, el col·laborador més habitual de Verdi. La font literària era francesa, la famosa novel·la i després obra teatral, La dama de les camèlies, original d'Alexandre Dumas, fill, dit així per diferenciar-lo del seu famós pare, l'autor dels Tres Mosqueters o el Conte de Montecristo, entre d'altres famosíssimes novel·les d'aventures. Dumas es va inspirar en la seva pròpia vida, en esdeveniments que havia viscut en la seva joventut. Així, els protagonistes, Marguerite Gautier i Armand Duval, Violeta i Alfredo La Traviata, tenen les seves arrels en personatges reals, ell mateix i Marie Duplessis, La Traviata i Dama de les Camèlies original. Aquesta cortesana, el nom real de la qual era Alphonsine Plessis, havia nascut a Normandia el 1824 en una família pobra, de baixa estofa, encara que la mare descendia d'un llinatge aristocràtic vingut a menys durant la Revolució. Quan només tenia 12 anys va ser prostituïda pel seu pare. Imagineu-vos, doncs, el percal. Va arribar a París el 1839 en una companyia de circ, posant-se a treballar en botigues. La seva gran bellesa va cridar l'atenció i aviat va fer la seva primera conquesta, el comte de Guix. Després, un altre comte, el de Perregaux, la va fer la seva esposa. Entre d'altres amants va tenir a Franz Liszt i, òbviament, a Dumas, amb qui es va relacionar entre el 1844 i el 1845 durant un any, una relació amb alts i baixos. Marie Duplessis va morir a París de tuberculosi el febrer de 1847, acabats de fer els 23 anys d'edat. Molt més jove que la Violeta de La Traviata, que representa una dona que, encara que jove, ja és més madura que això. Diria que pot tenir al voltant d'uns 35. Bé, doncs, què us sembla si sentim una mica més d'aquesta òpera tan estimada? Doncs, com us he dit abans, sentirem la famosa escena i ària de Violeta que tanca l'acte primer. Estrano, forse lui, sempre libera. Sentirem en aquesta ocasió la interpretació d'Arne Trecco de fa 15 anys, deliciosa, amb la Filarmònica de Viena dirigida per Carlo Rizzi, sentint també la veu d'Alfredo de lluny, que és Rolando Villazón. Això és una famosa producció del Festival de Salzburg que va ser molt comentada. Thank you.
certo chi appella da Parigi.
Anem a parlar ara de la producció de la Traviata que els amics de l'Òpera de Sabadell han preparat per a Òpera Catalunya. En primer lloc, parlarem del repartiment. Tenim dos sopranos per interpretar Violeta, Maite Alberola i Núria Vilà, totes dues però conegudes a casa nostra. La Núria ho farà en dues funcions, només, els dies 28 de febrer a Viladecans i l'1 de març a Vic. La soprano valenciana Maite Alberola, que ja va fer la Violeta a la darrera producció, la del 2013, doncs l'hem tingut moltes vegades amb nosaltres, ha col·laborat moltíssimes vegades. Vaja. També dos tenors per al rol d'Alfredo, els mateixos dies que la Núria Vilau farà el tenor mallorquí Antoni Lliteres, que és la primera vegada que cantarà amb nosaltres. La resta de funcions les farà el nostre estimat Albert Casals, que tants rols també ens ha interpretat, i que debutarà l'Alfredo. El rol de Giorgio Germón, el pare, també tindrà doble intèrpret. Carles Daza, que no necessita presentació, farà els mateixos dies que la Núria Vilà i l'Antoni Lliteres, mentre que les altres funcions les farà un debutant entre nosaltres, però que ja és veterà i porta una important carrera a nivell nacional i internacional, que és el bríton gallec Luis Cancino. Els altres rols doncs, tenen només un cantant. Anna Tobella serà Flora, Laura Obradors serà Annina, Carlos Enrique Ortiz serà Gastone, Joan García Gomà serà el baró d'Ufol, Pau Armengol serà el marquès de Dovigny i Juan Carlos Esteve el doctor Grenville. Dirigirà l'Orquestra Simfònica del Vallès, el seu actual titular, primera vegada que dirigirà òpera per nosaltres, Xavier Puig. El cor d'amics de l'Òpera Sabadell el dirigirà doncs, també el seu titular habitual, que és el Daniel Gil de Tejada, que ja el coneixeu abastament. Per la seva banda, el nostre registre de titular habitual, en Carles Ortiz, dirigirà escènicament el muntatge, assistit per Anna Ponces. Jordi Galobar signa l'escenografia, Nani Valls la il·luminació i el vestuari doncs, també està dissenyat per en Carles Ortiz i confeccionat als nostres tallers. I per acabar us direm on i quan farem les funcions, que seran ni més ni menys que 13. És el que us deia de fer un títol popular, eh? Apunteu, a Sabadell a la Faràndula estrenem el dimecres 19 de febrer a les 8 del vespre i repetirem el divendres 21 també a les 8 i el diumenge 23 a les 6 de la tarda. Després anem al Teatre Cursal de Manresa el dia 26 de febrer, a l'Àtrium de Viladecans el 28 de febrer. El 29 de febrer hi haurà una versió de concert semi-escenificada en el Palau de la Música Catalana a Barcelona. Per això el dia abans i el dia després necessitem uns altres cantants, perquè tres dies seguits seria massa. El dia 1 de març anem al Teatre de l'Atlàntida de Vic. El dia 6 al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. El dia 8 en el Teatre Auditori de Granollers. El 10 en el Teatre Fortuny de Reus. El 13 al Teatre Municipal de Girona i el dia 20 de març tanquem la gira en el Teatre de la Llotja de Lleida. Els horaris podeu consultar a la nostra pàgina web www.aaos.info. Doncs ara, per acabar aquest bloc informatiu, us proposo una altra peça de la Traviata, el preludi de l'acte tercer, interpretat per l'Orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigida per James Levine.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Doncs aprofitarem aquest programa d'avui per presentar els personatges del mes de febrer 2020. Avui una contralt i un baríton, a banda i banda de l'Atlàntic. Començarem per ella i l'hem d'anar a trobar als Estats Units. L'artista que presentem avui és molt especial, moltíssim. Bàsicament perquè fou una pionera i tot un exemple de superació. Pionera en ser la primera cantant afroamericana en destacar en el seu país i a cantar, per exemple, en el Met, encara que ella no es va dedicar pràcticament a l'òpera, sinó més aviat als oratoris i similars. Una veu extraordinària que emociona cada vegada que la sents. Estic parlant de la contralt Marian Anderson, icona de la lluita antiracista. Nascut el 27 de febrer de 1897 a Filadèlfia, en el si d'una família humil, el seu avi havia nascut esclau. Va començar a cantar als 6 anys en un cor, esperonada per la seva tia. Tot fregant escales per una misèria, va poder estalviar $3 per comprar-se un violí. Als 11 anys va ingressar en un cor d'adults, on va destacar per les seves qualitats. Guanyava alguns dòlars cantant i amb això s'anava pagant classes, ja que la família no estava en condicions de fer-ho. El pare havia mort el 1909, als 34 anys d'edat. No obstant, la gent de la seva parròquia va recollir diners per pagar-li les lliçons de música i l'educació secundària, la High School, on es va graduar el 1921. Després de la graduació va voler entrar a la Philadelphia Music Academy, però va ser rebutjada perquè era negra. Aleshores, Anderson va seguir estudis privats de cant amb el tenor Giuseppe Borghetti, el qual li va organitzar un recital de cançó en el Town Hall de Nova York l'abril de 1924, que es pot considerar el seu debut. Marian Anderson va actuar en una sala pràcticament buida i les crítiques foren pobres. A partir d'aleshores, però, va anar fent concerts i recollint èxits, però els prejudicis racials eren una rèmora per ella. El 1928 va cantar per primer cop en el Carnegie Hall. Aleshores va decidir anar-se a Europa. El 1933 va debutar en el Wigmore Hall de Londres, on va ser rebuda amb entusiasme. Durant la primera part de la dècada va actuar arreu d'Europa, on no trobava el racisme del seu país. Va conèixer i fer amistat, per exemple, amb Jan Sibelius, que estava fascinat per la seva veu. El seu mànager, Sol Hurok, la va convèncer de tornar als Estats Units i el 1935 es va tornar a presentar en el Town Hall novaiorquès, rebent ara sí bones crítiques. Els següents 4 anys se'ls va passar de gires pels Estats Units i Europa. Nombrosos teatres europeus li van oferir cantar òpera, però ella va declinar perquè no tenia formació com a actriu i s'estimava més els concerts i recitals. El 1935, a Salzburg, Toscanini va dir d'ella que una veu com la seva només es podia sentir un cop cada 100 anys. Malgrat la seva fama, en el seu país encara topava amb el racisme, però el 1939 l'organització anomenada Filles de la Revolució Americana li va denegar de cantar en el Constitution Hall de Washington. Eleanor Roosevelt, primera dama dels Estats Units, va deixar l'organització escandalitzada i va promoure un concert de la contralt en el Lincoln Memorial, que va reunir a 75.000 persones de tots colors a l'aire lliure. El 7 de gener de 1955 va fer la seva única aparició en una òpera, en el Met, sent la primera cantant negra en actuar-hi. Va cantar el rol d'Ulrica, un ballo i màscara per invitació expressa de Rudolf Bing. Marian Anderson es va retirar el 1965 i va rebre un munt de distincions. Va morir a Portland, Oregon, el 8 d'abril de 1993, als 96 anys. I bé, ara sentirem aquesta veu increïble en un fragment del Messies de Handel, He Shall Feed His Flock. És una gravació una mica antiga, per tant la qualitat no és òptima, però està prou bé. I canta amb la RCA Symphony Orchestra, dirigida per Robert Shaw. Thank you. La figura masculina d'aquest mes és el baix baríton Geraint Evans, nascut el 16 de febrer de 1922 a Sylfaenid, al País de Gales, fill d'un miner, en una família de parla galesa, de manera que va parlar abans el galès que l'anglès. Treballant des dels 14 anys, en el seu temps lliure prenia lliçons de cant a Cardiff i cantava en un cor. Després de la guerra va cantar en el cor de la ràdio de les forces britàniques a Hamburg. Va continuar els seus estudis a Ginebra i després a la Guildhall School de Londres. Va debutar a Covent Garden el 1948 en el rol del vigilant nocturn dels mestres cantaires de Wagner. I l'any següent ja encarnava el figura de Mozart, un paper que interpretaria més de 500 vegades, debutant a l'Escala amb aquest rol el 1960. El seu debut a Viena en una substitució va impressionar Karajan, que li va oferir un contracte amb la companyia, que Evans, però, va refusar, ja que considerava Covent Garden com la seva casa operística. El 1957, a Glyndebourne, va cantar per primer cop el rol que el va fer més famós internacionalment, el Falstaff de Verdi, que va cantar a Covent Garden, Viena i en el Met, entre d'altres teatres. Altres papers del seu repertori foren Beckmesser, Don Pizarro, Don Pasquale, Dulcamara i Leporello, tot plegat amb el suport d'unes grans dots actorals, tant pel que fa a la comèdia com pel que fa al drama. Va participar en les estrenes de diverses òperes contemporànies, com ara Billy Budd i Gloriana de Britten. El 1969 fou nomenat Sir i es va retirar el 1984 dedicant-se a la direcció escènica. Sir Geraint Evans va morir a Aberystwyth, en el seu Gales natal, el 19 de setembre de 1992, als 70 anys d'edat. I anem a sentir-lo, doncs, com a Falstaff, Mondo Ladro, Mondo Rubaldo, el monòleg de l'acte tercer, amb l'orquestra RCA d'òpera italiana dirigida per Sir Georg Solti.
Thank you. questo giorno. Per la tua via cammina finché tu muoia, allora scomparirà la vera verità nel mondo. Che giornataccia nera,
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Thank you.
Il Flebile Usignolo és un quartet de l'acte primer de l'òpera bufa en dos actes, Le Cantatrici Villane, de Valentino Fioravanti. Intervenien Esther Orel, Agata, Fernanda Cadoni, Janeta, Aldanoni, Rosa i Agostino Lazzari Carlino. L'orquestra era l'orquestra de Napoli de l'Associazione Alessandro Scarlatti i el director Mario Rossi. En varen parlar fa uns programes, us recordeu? Doncs bé, hem tornat a portar aquesta òpera aquí perquè el passat cap de setmana la varen poder veure per l'Òpera de Cambra de Barcelona de la mà dels amics de l'Òpera de Sarrià en el Teatre de Sarrià, interpretada per un estol de joves cantants, Inés Lorenz, Alba Fernández, Elena Resurreysao, Donato Di Gioia, Elias Ongai i Pedro Quiralte. Direcció escènica del veterà Constantino Juris, un senyor de 96 anys, i musical d'Assumpto Nese, al capdavant de l'orquestra Barcelona Concertante. Un espectacle deliciós que em va fer passar una estona, una horeta i mitja més o menys, divertidíssima el dissabte dia 8. Recomano aquesta petita temporada de Sarrià, que oferirà encara un parell més de títols, i ja en parlarem més endavant.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Bé, i acabarem parlant de la Clemenza di Tito, que és l'òpera que es començarà a veure en el Liceu a partir de la setmana que ve. El dia 19 és l'estrena. 6 funcions fins al 27 de febrer i després es reprèn a l'abril. 4 funcions més entre el 17 i el 29 d'aquell mes. Repartiment doble i en algun paper fins i tot triple. Noms? Doncs Paolo Fanale, un jove tenor sicilià, serà Tito en el primer repartiment i Doblet Nurgeldijev en el segon. Vitèlia la interpreten 3 sopranos, Mirto Papatanasio, Vanessa Goicoechea i Carmela Remigio. Servilia and Catherine Gillet i Sara Blanc. Sesto serà Stephanie Dustrac i també Maite Beaumont. Annio l'interpretarà Lídia Vinyes Curtis i Publio Mathieu Lecroart. La direcció musical va a càrrec de Philippe Auguin i l'escènica de David McVicker. És una producció del 2011 del Festival des d'Amprovans. Clàssica però no rància. Ja hem tingut suficients dosis de naftalina amb la lamentable Aïda que acaba de passar per les Rambles. Jo vaig a veure la Clemenza el dia 25 i en tinc moltes, moltes ganes perquè és una òpera que adoro. Per mi conté música de la millor de Mozart, Non più di fiori, per exemple. I us deixaré una ària que m'entusiasma, la de Sesto del segon acte, De per questo istante solo. Canta Yvonne Minton amb l'orquestra de Covent Garden sota la refinada batuta de Sir Colin Davis. I amb això us deixo fins la propera setmana, que tornarem a ser aquí, molt puntuals, eh? Us espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.